Radio Estel.
Fundació Roca i Pi patrocina De cap i de nou.
Bon vespre, benvinguts un cop més al De cap i de nou de Radio Estel i Radio Principat. L'autisme. L'autisme és un trastorn del desenvolupament que té un impacte molt greu en les persones que n'estan afectades i en les seves famílies. Actualment, aquest síndrome afecta 6 de cada 1.000 naixements. N'hem sentit a parlar, potser n'hem vist o conegut alguna persona que tingui aquest síndrome, però, com moltes altres situacions, no ens podem desprendre de prejudicis i estigmes que comporta el seu desconeixement. Dilluns vinent, 2 d'abril, és el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme. I avui, al De cap i de nou, volem conèixer-lo una mica més. Parlem avui, doncs, d'autisme.
De cap i de nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Avui parlarem, doncs, d'autisme i aquestes són les persones que seran amb nosaltres. Ens acompanyarà el Francesc Cuixart, que és doctor en psicologia, consultor del projecte Autisme a la Garriga i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. També serà amb nosaltres el Jordi Casado, que ens portarà la qüestió i un conte que ens farà pensar. L'Anna Rallo ens marcarà el nord amb la brúixola i el Jordi Carretero ens acompanya des de control de so. Amb tots ells, comencem un dimecres més, De cap i de nou.
De cap i de nou.
Autisme. Parlem-ne avui, doncs, però abans de començar volem saber qui és el que volem aprendre avui, quina és la qüestió del nostre programa d'avui.
Aquesta és la qüestió, amb Jordi Casado.
Bon vespre, Jordi, en el nostre primer programa de primavera.
Això mateix, ja fa goig, eh?
Ja fa goig, ja hem canviat l'hora i tenim més lluminositat aquí que ens arriba i que també esperem que ens generi més lluminositat, aprendre coses més lluminoses en el nostre programa d'avui.
De ben segur. Anem amb les reflexions envers l'autisme i comencem, doncs, per aquesta paraula, autisme. Potser alguna vegada hem tingut l'ocasió de conèixer una persona amb el síndrome de l'autisme. Probablement informacions envers què és l'autisme, característiques específiques de l'autisme, trets comuns, què cal fer, com ens podem relacionar, siguin reflexions que no hem tingut l'oportunitat d'aclarar-les. Com sempre, un cop més, al De cap i de nou volem apropar-vos un tema. En el cas d'avui, l'autisme, perquè en prenguem consciència i podem saber una mica més com tractar la gent que viu aquesta realitat, com relacionar-nos, com entendre'ls. Per tant, segona qüestió, relacions. En moltes de les reflexions i respostes que hem escoltat davant les preguntes que hem plantejat, la paraula, l'actitud, el fet de relacionar-nos, és evident que s'ha repetit amb assiduïtat. Relacions que ens serveixen per establir lligams, comunicar-nos, entendre'ns, dialogar o conviure. Avui volem saber quin tipus de relacions viuen les persones que conviuen amb l'autisme, quines relacions estableixen amb ells, l'entorn, la gent i com ens podem relacionar cap a ells, com podem contactar i comunicar d'una manera eficient. Per últim, suport. Suport, acompanyar, i no només a la persona amb autisme, sinó familiars i gent molt propera que treballa i integra els esforços per encaminar la persona. El suport és bàsic per treballar conjuntament i assolir passos, ja siguen investigació, recursos per a les persones autistes, acompanyament per a les famílies. Avui estenem les nostres mans cap a l'autisme i li donem tot el nostre suport. I ens volem preguntar, què és i com es pot tractar l'autisme?
Doncs el nostre programa tindrà avui un caràcter purament divulgatiu, què és i com es pot tractar l'autisme. Això és el que volem aprendre i, Jordi, pren de bona nota que al final del nostre programa
ens
esperem
veurem
que tinguis bona resposta per aquesta pregunta. Saludem també a l'Anna i li donem la benvinguda un dimecres més al De cap i de nou. Bon vespre. Perdem el nord quan diem...
No sé posar-hi paraules.
No sé posar-hi paraules. Això ens passa moltes vegades, sobretot potser amb les emocions, no?
Amb les emocions, especialment.
Ens costa posar paraules que expressin ben bé, que siguin afinades i que diguin ben bé allò que volem dir, allò que sentim.
Sí. Posar també la paraula adequada. No només posar-hi una paraula, sinó l'adequada. Això encara és més difícil.
Clar. Doncs veurem una mica com podem recuperar aquest nord quan en els moments en què ens caldria posar paraules a les coses que sentim, doncs no acabem de trobar la manera. Doncs també a la part final del nostre programa, Anna, en parlarem.
Molt bé.
Doncs continuem avui parlant de l'autisme.
De cap i de nou.
Anem a saludar el nostre convidat d'avui, que es tracta de Francesc Cuixart, doctor en psicologia, consultor del projecte Autisme a la Garriga i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per estar aquí avui amb nosaltres a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Senyor Cuixart, hi ha un coneixement real del que és l'autisme?
Home, a veure, al carrer, evidentment, no.
Sí, nosaltres pensàvem, quan preguntàvem això, pensàvem en el carrer, ja imaginem...
Evidentment que, no, que... i els científics depèn. Els científics depèn.
Bueno, de fet, hi ha un coneixement relativament curt, diríem, nou, d'aquest trastorn. Home, no estem parlant tampoc de molts i molts anys enrere.
No, l'autisme és un trastorn que es va definir per primer cop l'any 1943, i que aquí al nostre país fins als anys 70 poca gent sabia el que era. O sigui, no estem parlant,
parlant d'ahir.
De pocs anys, de molt pocs anys. Aleshores, com passen moltes coses, doncs, bueno, hi ha mites. Els termes es mitifiquen. I aleshores jo penso que al carrer hi ha diferents mites de l'autisme que convindria, doncs, d'alguna manera aclarir. L'autisme, com heu dit molt bé vosaltres, és un trastorn del desenvolupament, del neurodesenvolupament, és a dir, del desenvolupament neurològic.
Això què vol dir? Això què vol dir amb paraules planeres per les persones?
Del desenvolupament del cervell. El cervell, doncs, està alterat, però està alterat per motius biològics. Aquest és el primer mite.
Per tant, amb això vol dir també que no és una malaltia mental, pròpiament.
És un trastorn. No té les característiques estrictes de malaltia amb una causa molt coneguda, un curs, un tractament molt específic. Nosaltres anomenem autisme un conjunt de símptomes. Aleshores, pot ser que bé les causes de l'autisme no siguin exactament amb una persona i una altra les mateixes. Que passa que li donem el mateix nom perquè veiem que una persona presenta en un moment donat un conjunt de símptomes. Aleshores, jo el que voldria dir d'entrada és el mite aquest de les causes. Escolta, durant molt temps s'ha culpabilitzat injustament, sobretot a les mares, que sempre són les que se la carreguen, no? Si una mare té un nen molt llest, és que és molt llest. Si el té amb problemes, és que és culpa de la mare. L'autisme és un trastorn biològic, amb un factor genètic molt important, és a dir, la genètica té molta importància, però no ho explica tot. Això, primera. L'altre tema és que l'autisme, que es detecta molt precoçment, en els primers anys, no té cura. Podem, doncs, amb tractaments, pal·liar els símptomes, pal·liar els efectes negatius de l'autisme, però no el podem curar. I després, l'altre mite és que les persones amb autisme són molt intel·ligents. És el contrari, el 70% de les persones amb autisme tenen associat al seu problema una discapacitat intel·lectual de grau variable.
Associat, però associat. No podem dir tampoc que, si dèiem, no és pròpiament una malaltia mental, tampoc podem dir que és una discapacitat psíquica de per si.
No.
En tot cas, pot haver-hi aquest vincle o que es poden donar les dues circumstàncies.
Ah, exacte. Llavors, les persones amb autisme, diem que són una minoria sense una discapacitat intel·lectual, tenen afectades tota una sèrie d'aspectes. Sobretot aspectes que afecten a les relacions interpersonals. És a dir, el senyor Leo Kanner, que va definir-ho, ho va dir ja molt bé, és una incapacitat innata de l'establiment de les relacions afectives. Diríem que fallen les bases neurobiològiques del contacte afectiu pel qual nosaltres estem preparats com a persones humanes per desenvolupar-les. Nosaltres estem preprogramats per preferir el contacte amb humans que no pas amb els objectes. I això falla en l'autisme.
Aquest preprogramament, diríem bé, ens ve genèticament. És a dir, el nostre cervell ha anat evolucionant al llarg dels segles i ja portem aquest programa incorporat.
Clar, perquè si tu no estàs preprogramat per apropar-te, per sentir una vinculació especial amb la gent, et mors perquè no et cuiden. I aleshores aquí és el que falla amb l'autisme. I això falla quan falla? Bueno, hem de pensar que el desenvolupament, diríem, del cervell s'inicia en el tercer mes del període embrionari i aquí és on hi ha els errors. És com un programa informàtic que falla, tot el procés de migració celular, de la diferenciació celular, les neurones, de la interconnexió, aquí hi ha errors. Hi ha errors que propicien aquesta alteració. Però, en canvi, fixeu-vos que les persones amb autisme tenen un físic normal, en principi. No hi ha alteracions físiques. Per què? Perquè en el tercer mes d'embaràs les grans estructures físiques ja estan desenvolupades, ja estan fetes. I llavors, per això, són persones físicament normals, però amb uns trastorns molt específics del cervell.
Aquests trastorns en l'embaràs es poden produir també pel, o es coneix si es poden produir també per alguna causa externa en un cert moment, que podria ser múltiple, no? Des d'una substància, des d'un cop de
existeix aquesta. És evident, a veure, el factor genètic és important, no? Perquè la concordància, ho explico molt senzillament, si tu agafes parelles de bessons univitalins que comparteixen genoma, amb la condició de que un d'ells de cada parella tingui autisme, la probabilitat de que l'altre també la tingui és entre un 60 i un 90%, depenent dels estudis. Això vol dir que el factor genètic és important, però que no ho explica tot. Mm-hmm. Si no, la concordància seria del 100%. Què vol dir? Que hi ha altres factors, em refereixo a el que estaves dient, digue-li tòxics, de contaminació ambiental, que poden produir conjuntament amb una mutació genètica un autisme. És a dir, persones que fa uns anys que no hi havia tanta contaminació, tenien una mutació genètica i que els hagués produït trastorns més lleus, com un retard d'aprenentatge, un retard de llenguatge, avui dia, si hi unim i afegim aquest factor extern, doncs conjuntament poden provocar autisme, que això explicaria en part l'increment de la prevalença de l'autisme. És a dir, avui dia hi ha més casos d'autisme. Per què? Perquè es coneix més, perquè potser els criteris diagnòstics s'han ampliat i també potser perquè hi ha factors etiològics de causa que no existien fa uns anys.
I vostè ens parlava també d'aquest mite de que són persones molt intel·ligents. Tenim segurament tots al cap la imatge d'aquella pel·lícula Rain Man,
Chris i Dustin Hoffman.
Ah, exacte, el Dustin Hoffman feia el paper d'un noi, d'un senyor ja, que tenia aquesta síndrome i que era capaç de llegir, de veure, jugant les cartes, de memoritzar totes les cartes que havien sortit com amb una mena de memòria prodigiosa i al mateix temps tenia aquesta dificultat de relació, no? És realment un prototipus? És possible?
No, home, a veure, aquella pel·lícula està molt ben feta. El Dustin Hoffman es va passar un any al costat d'una persona amb autisme per conèixer-lo i poder-lo imitar, poder-lo interpretar. Uh-huh. És un prototip del que és l'autisme d'alt funcionament.
Explica'ns això, aquests nivells de funcionament.
És a dir, aquí hem de separar, per separar-ho en dos grans grups, les persones amb autisme i una discapacitat intel·lectual considerable i les persones sense una discapacitat intel·lectual important. Aleshores, clar, les persones amb autisme, com la del Rainman, doncs, bueno, permeten veure els símptomes de l'autisme molt clarament, perquè no estan amagats darrere la discapacitat. I aquella persona, veiem que té moltes dificultats de relació interpersonal amb el seu germà, per exemple, però en canvi té unes capacitats molt superiors a les de la població general. I això es dona, evidentment es dona. Ara, hem de pensar que la major part de persones amb autisme tenen una discapacitat important. El 50%, per exemple, no arriben mai a desenvolupar llenguatge oral. Llavors hem de posar les coses en el seu lloc. Una cosa són aquestes persones que, a veure, des d'un punt de vista, diríem, comercial, són molt atractives, però que no reflexa la realitat de la major part de persones afectades.
A part d'aquest símptoma que ens parlava, doncs, de la dificultat de relació, quins altres símptomes serien també comuns en la majoria de persones que tenen aquest síndrome?
A veure, el síndrome més important és evident que és aquest trastorn de relació, aquest dèficit d'empatia.
De fet, la paraula autisme ve a dir alguna cosa vinculada
autisme
amb això,
autisme ve
no?
del grec eaftismos, que vol dir tancat en un mateix. Que això també pot donar lloc a equívocs. La persona es tanca perquè no ens entén, no perquè es vulgui aïllar voluntàriament. Cuida. La persona amb autisme es troba més còmode en el món físic, que és més invariable, més permanent, que no pas en el món social, que és molt variable, molt complexa, i que a més se'ls escapa moltes vegades. El primer símptoma, el símptoma més important és aquest. Lligat amb aquest, hi ha altres són de comunicació. Hem d'entendre que l'autisme no és un problema de llenguatge, sinó de comunicació, és un problema més ampli. Estan afectats tots els codis comunicatius, no només l'oral, sinó també el gestual, el mímic, i tant en la vessant productiva, expressiva, com comprensiva. Tenen una comprensió molt literal del llenguatge, els hi costa entendre els dobles sentits, els hi costa entendre les metàfores, els acudits, i tenen dificultat per associar i per interpretar un missatge unit, és a dir, un missatge oral, unit a un llenguatge mímic i gestual. Llavors tu, per exemple, per posar un exemple, tu no li vas dir a una persona amb autisme et menjaria petons, perquè ella entén literalment l'expressió i diu aquesta persona és perillosa.
Aquesta persona mossegarà, no em farà un petó, mossegarà.
Exacte. Per això hem d'anar molt en compte. És aquesta comprensió literal del llenguatge. El llenguatge és molt ambigu i tu, depèn de com dius les coses, pots voler dir una cosa o la contrària, pots dir. El tercer símptoma seria una rigidesa conductual molt important. Són persones amb uns interessos, amb unes activitats molt concrets. Fan activitats de forma reiterativa. Tenen tendència als rituals, a la intolerància al canvi. És a dir, que trobaríem per un cantó aquestes dificultats de relació, les dificultats de comunicació i aquesta rigidesa. Aquest patró de conducta tan d'activitats i interessos tan estereotipat i tan limitat. Ara, aquests símptomes, evidentment, i aquí està el problema, es poden donar amb un grau o un altre. Una persona pot tenir més dificultats de relació i ser menys ritualista i una altra pot tenir menys dificultats de relació i ser més ritualista. Llavors, és complexa, diríem, donar o fer un retrat, diríem, estàndard de la persona amb autisme. Depèn.
De fet, es parla més que d'autisme, es parla de trastorns de l'espectre autista, és a dir, és una carta molt més àmplia.
Sí.
Aquí hi hauria síndrome de Rett, hi hauria síndrome d'Asperger, i imagino que d'altres, que hi ha una llista llarga que encara ho complica més.
Sí. Ara se simplificarà una mica. Us ho explico. Fins ara, si veiem les grans classificacions internacionals, les grans classificacions que defineixen els trastorns i que donen els seus criteris, el CIE-10 de l'OMS, l'autisme està definit com un trastorn molt qualitatiu. Hi ha els trastorns generalitzats del desenvolupament i allà hi ha el trastorn autista, la síndrome d'Asperger, la RET, tot això. Molt bé. Però és allò de dir, o tens autisme o no el tens, o blanc o negre. Si compleixes els criteris el tens, si no, no. I després hi ha un apartat que és l'incomplert, el no especificat que en diuen, que és si no els compleixes tots els criteris. És un autisme, direm, atípic. Molt bé. La nova versió de la DSM, que és la DSM-5, que apareixerà l'any que ve, el que pretén és transformar aquests TGDs, trastorns generalitzats del desenvolupament, en trastorn de l'espectre autista, una visió quantitativa. Ja no és una qüestió de blanc o negre, de tinc o no tinc el trastorn, sinó d'aquests símptomes que hem dit abans, en funció de la gravetat, considerem que tu tens autisme o no. I això és el que passa amb la major part de psicopatologies. La psicopatologia moltes vegades és una qüestió de mesura, no de tenir o no tenir. Una persona pot, no sé, quan tanca el cotxe, tornar-se a veure si l'ha tancat. Si només ho fa una vegada, que això és un tret obsessiu, això, doncs no passa res perquè no l'afecta la seva vida diària. Ara, si això ho ha de fer 50 vegades, llavors ja és un problema, perquè resulta que arriba tard a tot arreu. Amb l'autisme també passa una mica el mateix. Pot haver-hi gent una mica rígida, amb dificultats, amb dèficits d'empatia, amb una comprensió una mica literal del llenguatge. Bé, depèn de la mesura. Depèn, jo penso que el criteri és moltes vegades com això afecta a la teva vida diària, el teu la seva significació clínica. Si t'afecta la teva vida diària, és possible que tinguis una patologia. O sigui que la visió de l'autisme canviarà una mica. I desapareixen, cuidado, desapareixen tots els subtipus. Asperger, Rett, aquesta és la proposta que hi ha fins ara. Llavors, tots els subtipus d'autisme desapareixeran. És una visió dimensional, quantitativa del problema, és una qüestió de grau.
Això imagino que abans no arribarà i es farà palès en el dia a dia, demanarà molt de temps també, perquè, com qui diu, ara tot just la gent comença a familiaritzar-se també amb aquestes tipologies, amb aquestes subtipologies.
Home, ja fa temps que tractem més amb aquest estil, el que passa que ara es plasmarà amb una classificació, diríem, internacional, no? Però, clar, això també té els seus perills. És possible que augmenti el nombre de persones amb autisme perquè s'amplien els criteris diagnòstics. Aquest és un perill que hi ha actualment. Jo penso, sincerament, que es diagnostica autisme amb molta alegria. Nosaltres ens venen al servei molts casos de nanos amb sospita d'autisme i que no tenen autisme.
De fet, quan comença? A partir de quina edat es pot diagnosticar?
Jo diria que a partir dels 12 mesos ja es començarà a veure coses. No vol dir que no n'hi hagin, però a vegades són tan subtils que les famílies no les detecten. Però a partir, clar, quan una no comença a caminar, jo dic el mateix sempre, quan una no comença a caminar ja veus molt més com és, perquè té molta més autonomia. I pot estar amb els pares o pot estar aïllat. Pot apropar-se als nens o no apropar-s'hi. I aleshores comences a veure coses. Els pares comencen a inquietar-se perquè el seu fill no parla, és un dels símptomes que crida més l'atenció. Qualsevol pare, quan té un fill, el que espera, una de les coses que espera és que el seu fill comenci a parlar. El veuen que té un joc molt solitari, de vegades que no volen que interfereixis en el seu joc, que no respon al seu nom quan el crides, que ignora totalment els nens. A veure, aquestes edats, els nens no és que juguin sols.
No és que siguin...
No juguen junts, però s'interessen pels nens. Tu, escolta, ves pel carrer i veu un nen que va amb cotxet i veus que passa un altre cotxet i el nen del cotxet el mira i diu, mira, aquest és la meva raça, tu. Els nanos es comencen a inquietar els pares. I llavors és molt important aquí el paper dels pediatres, que són els primers els que acudeixen. Que tinguin o sàpiguen quins són els trets diferencials. Perquè el problema de l'autisme quin és? Que no tenim el que s'anomena tècnicament marcadors biològics. No tenim una prova mèdica per detectar l'autisme. El detectem a partir de la conducta observable. I aleshores, fixeu-vos, hi ha un estudi molt interessant que diu que el nen, que als 18 mesos, no senyala per demanar. Els nens senyalen per dos motius, o per demanar o per ensenyar. El nen que no senyala per ensenyar, aquell nen que passa la moto pel carrer i senyala la moto, no és que vulgui la moto, vol que t'hi fixis tu, perquè li crida l'atenció. El nen que no senyala per demanar, per ensenyar. El nen que no mira... On mira l'adult? Tu fas una prova molt simple, els anys, i tu dius, ai, mira on està la llum, i el nen mira cap a la llum, mira amb tu, el que se'n diu l'atenció conjunta. I el nen que als 18 mesos no comença a fer un joc de representació de la realitat, el joc simbòlic, el nen que no presenta cap d'aquestes tres conductes als 18 mesos té un 85% de probabilitat de ser diagnosticat d'autisme. Aquí hi hauríem d'afegir també un símptoma molt important, que és el que he dit abans, el nen que no es gira quan el crides pel seu nom. O sigui, això els pediatres haurien de conèixer molt bé, perquè, clar, una família et pot venir i dir, escolti, que el meu fill de 18 mesos, que és nen, perquè la major part són nens, sí, ja ho sabeu, que hi ha molts més nens que nenes, no parla. Clar, si tu et quedes aquí i no explores el nen, pots pensar, mira, hi ha nens que tenen el que s'anomena el retard simple de la parla. Nens, normalment sexe masculí, que són normals però que retrasen l'aparició de la parla. Clar, llavors tu, com a pediatre, què s'ha de fer? Amb independència del motiu d'alarma de la família, explorar aquell nano i fer un diagnòstic diferencial i veure si és un problema de retard simple de la parla o és una cosa més seriosa.
Una cosa que va més enllà.
Que no cal que en aquell moment tu facis un diagnòstic, escolta, el seu fill té autisme. No, cuidado. No es tracta d'alarmar innecessàriament la gent. El que s'ha de fer és dir, miri, el seu fill presenta aquestes dificultats, anem a fer un programa d'intervenció, ajudar-lo, i ja veurem. Però almenys ja està detectat aquell nano i pots començar a actuar.
Conegut, ara ens ha quedat ja, hem pogut posar llum d'aquesta primaveral a tot el que és l'autisme, al seu entorn. Ens quedarà per veure també com afecta això a la família, com es pot tractar o ajudar aquestes persones a que tinguin un desenvolupament el màxim de capacitats desenvolupades, també si es pot prevenir. Tot això ho farem seguidament. Abans, però, anem a veure escoltar el conte que ens ha portat el Jordi.
Què li passa a la Nora? La Nora és una nena que té 6 anys i és molt maca. Va a una escola molt bonica. Al pati hi ha un tobogan i un arbre. Sempre hi ha nens i nenes que hi juguen i que hi criden. La Nora, però, no juga ni crida, com fan els altres nens. Què li passa a la Nora? A casa, els seus pares la veuen moixa i decideixen comprar-li coses. Un peix, un llibre, un elefant perquè jugui amb les seves enormes orelles... Una nina i res, ni cas. Preocupats els pares, decideixen portar la Nora al metge. Li pren la temperatura i no té febre, ni es troba malalta. Després, una nit, els pares entren a l'habitació de la Nora. No volen fer soroll perquè no es desperti. Els pares la miren i xiu-xiuegen. Que guapa és la nostra filla, diu la mare. Tinc ganes de fer-li un petó. I el pare li diu, fes-li, però no la despertis. La mare s'apropà a la galta de la Nora, però es va despertar i va somriure de cop. I va parlar. Per fi, m'heu donat un petó i una abraçada. Això és el que volia. Des d'aquell dia, tant a l'escola com a casa, la Nora riu i xerra perquè els seus pares li donen petons i abraçades.
No sé si aquest és el principal tractament per tota criatura.
Home, per tota criatura, evidentment. El que passa que per una mare, dic mare perquè són les que estan més properes als fills, tenir un fill amb autisme és molt frustrant, moltes vegades. Moltes mares a mi m'han dit, diu, què he fet jo perquè el meu fill no m'estimi?
Aquesta dificultat de relació crea aquesta sensació...
Exacte, de culpabilitat. Clar, tens un fill que hi ha una barrera. Hi ha una barrera i que tu ets incapaç de trencar-la, aquesta barrera. Explico una anècdota d'un nano de 10 mesos que vaig conèixer. Un nano que estava en aquells parcs que hi havia abans per limitar, diríem, per limitar l'espai dels nanos, aquells parcs de fusta. I el nano estava allà balancejant-se amb un ninot de goma, que era el seu ninot. Feliç. Els pares, lògicament, en un moment donat, el volien agafar per estar amb ell. En el moment que l'agafaven, el nano es posava rígid, començava a plorar i no deixava de plorar fins que el tornaven al parc. Ah, imaginem-nos nosaltres en el lloc d'aquests pares. Aquí està, diríem, una mica de la clau de l'autisme. L'autisme no és un retard. No és que el nano tingui unes conductes que no correspon a la seva edat cronològica o que no hagi arribat a desenvolupar unes capacitats.
No és una cosa de temps.
És una alteració. Aquesta conducta que he explicat no és normal en cap etapa evolutiva. Per això, i per moltes altres raons, els pares estan molt afectats quan tenen un fill amb autisme, molt més que si tens un fill simplement amb una discapacitat intel·lectual.
Sabrem una mica més de tot això. Fem una petita pausa i continuem parlant avui amb el doctor Francesc Cuixart.
Ràdio Estel.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel 93 409 2777.
Avui, al Decapi de Nou, parlant de l'autisme, intentant descobrir què és i com es pot tractar. I n'estem parlant amb el doctor Francesc Cuixart, doctor en psicologia, consultor del projecte Autisme a la Garriga i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Parlàvem d'aquest tema de la relació i de la dificultat que genera això a nivell familiar. I ens deia ara un moment microtancat com injustament al llarg dels anys també aquesta síndrome doncs, ha estat molt culpabilitzadora per les mares, que a més de tenir aquesta dificultat o sentir aquest rebuig que en el dia a dia ha de ser dur, doncs a més hi veien afegit una mirada culpabilitzadora sobre això.
Exacte, això ha fet molt mal, molt mal. Les mares ja, sense que ningú els digui res, ja tenen cert sentiment de culpa. Per què? Per què? Perquè veuen un fill físicament normal, que en algunes àrees pot ser un nano molt capaç. Teòricament hi ha molts nens amb autisme que són molt hàbils, vull dir, molt coordinats, amb les mans molt hàbils, són capaços de fer trencaclosques de vegades relativament complexes. I en canvi és un nen que no relaciona, que no parla o que parla amb dificultat. Clar, el sentiment de culpa és lògic que apareixi. Si a més hi ha gent que et diu que sí, és que l'autisme està provocat, doncs, o és l'expressió d'un trauma psicològic causat per mares fredes, distants, doncs clar, et reafirmen amb la teva culpabilitat.
Que això dit així sembla com una cosa com molt, diríem, com, sí, massa atrevida, massa agosarada dit així, però és que hi havia en els inicis de la història de l'autisme s'havia arribat a escriure com clínicament això,
oi,
no?
Oi, tant, es parlava de les mares nevera, no? Que havien sotmès a una refrigeració emocional als seus fills. Això està escrit en revistes científiques. Jo diria que des de l'any 43 que es va definir l'autisme fins als anys 60, la creença o les hipòtesis majoritàries eren aquestes. Aleshores, clar, com que es va fer el seguiment dels nanos amb autisme, van aparèixer nanos que els hi pareixien crisis epilèptiques. A l'adolescència va dir, home, la crisi epilèptica no lliga gaire amb un trauma psicològic. I va ser que es van començar a obrir les vies d'investigació per buscar causes biològiques en l'autisme. Aleshores, avui ho sabem perfectament. Ara, això no vol dir, evidentment, que l'afectació sigui molt greu. Si comparem amb un nano amb síndrome de Down, avui dia una mare, uns pares, una parella que tenen un nano amb síndrome de Down, a les 24 hores ja ho saben que ho té. perquè forma part del protocol, no?, dels neonats. Saben què té, saben en què consisteix el trastorn, saben què poden fer i saben els límits del seu fill, saben, tenen un pronòstic. Què passa amb l'autisme? Durant el primer any es poden pensar que el seu fill és totalment normal. A partir del segon any comencen a veure coses. Pot ser que el pediatre els tranquil·litzi momentàriament dient, no, home, no, ja parlarà.
Cadascun al seu temps.
No? Exacte. Vas amb un professional i diu una cosa, vas amb un professional i diu una altra. Les causes, un diuen que no ho saben. El pronòstic, un dius, ja veurem. Tu cada vegada veus el teu fill pitjor. Comencen a aparèixer problemes de conducta, destructivitat, reaccions catastròfiques. Davant el nano d'una frustració mínima, té una reacció exagerada. Tot això provoca un gran estrès. La incertesa és el que provoca més estrès. Llavors tu no saps què té el teu fill, ni què pots fer per ajudar-lo, ni quin pronòstic té. I aleshores, doncs clar, això fa que nosaltres, com a professionals, hem de procurar ajudar les famílies durant un diagnòstic, quan estem capacitats per fer-ho, donant o proporcionant sistemes terapèutics adequats, donant un pronòstic que es pot, a veure, no és el mateix donar un pronòstic als 3 anys que als 8, però podem fer pronòstics i sobretot proporcionant serveis, ajudant aquestes famílies i no enganyant-los, i donant-li, diríem, falses expectatives.
Què es pot fer? Què es pot fer? Quins suports es poden donar a un noi o noia? Però...
A veure, jo diria que avui dia el que podem fer no és curatiu, però és pal·liatiu. Què s'ha demostrat més efectiu? Des d'un punt de vista psicològic educatiu, les tècniques de modificació de conducta. La psicologia, doncs, bueno, hi ha diferents orientacions i les tècniques de modificació de conducta s'ha demostrat que són les més útils, ara, ben aplicades, com sempre. Conjuntament, més endavant, si fa falta, la psicofarmacologia. Fàrmacs ens ajuden no a millorar els símptomes fonamentals de l'autisme, no hi ha fàrmacs per millorar les relacions, però sí que hi ha fàrmacs per millorar l'ansietat, l'obsessivitat, l'habilitat emocional, és a dir, aquestes persones que tenen un estat d'ànim variable. És a dir, hi ha fàrmacs per això, i per qui hem d'anar. Ara bé, s'ha de fer un tractament basat, diríem, en aquestes tècniques i en professionals formats. És a dir, quan, per exemple, ara parlem de la inclusió educativa, de que els nanos vagin a escoles ordinàries, a mi em sembla molt bé sempre que hi hagi els recursos adequats. Per exemple, aquí a Catalunya tenim les UCEs, Unitats de Suport a l'Educació Especial, que malauradament per la crisi no s'estan desenvolupant amb la velocitat que voldríem. És una bona idea, però sempre que els professionals estiguin ben assessorats, ben formats, i que hi hagi una coordinació important entre tots els professionals implicats i que hi hagi una coordinació amb la família. És a dir, les famílies necessiten un programa per casa, un pla d'acció educativa a casa que sigui coherent amb el que es fa a l'escola. Si tu estàs ensenyant al teu fill a rentar-se les mans, ho has d'ensenyar de la mateixa manera a casa i a l'escola, no pot ser que utilitzis mètodes diferents. Si tu estàs intentant incrementar la comunicació, ho has de fer de la mateixa manera.
Aquests plans, quins serien les directrius bàsiques? Com podem relacionar-nos, si, fins i tot si tenim un alumne en un cert moment, un amic, el fill d'un amic, és a dir, quan ens hem de relacionar amb alguna persona que tingui aquest síndrome, quines serien les 4 pautes potser bàsiques per no topar-hi, per realment ajudar-lo i ajudar la relació?
Home, jo us diria que primer hem de ser flexibles. Tu no pots forçar aquests nanos, amb el sentit de dir, avui toca fer això i toca fer això. No, hem de tenir un cert grau de flexibilitat, que això no vol dir, cuidado, que no tinguin un programa estructurat. Vull matitzar bé les paraules. Estructuració, no rigidesa. L'altre tema molt important és com hem de parlar amb ells. Aquestes persones tenen una velocitat de processament del llenguatge inferior a la nostra. I això, les persones d'alt funcionament ho diuen, és que aneu molt ràpid. El llenguatge ha de ser algo, diríem, positiu per ells. Ha de ser algo plaent. Manera, parlar a poc, amb una bona dicció, vocalitzant bé. Frases curtes, termes intel·ligibles, no complexes. Donar més temps perquè compleixin ordres. No és garantia que les compleixin, evidentment, però donar-los més
temps. Però com a mínim donar-los temps. Si no els donem temps, segur que no les compliran.
Exacte.
No?
Llavors hem d'anar piano, piano amb ells. Els hi hem d'oferir coses a més que siguin significatives per ell. És a dir, si a la classe toca anglès, no necessàriament el nano amb autisme ha de fer anglès, perquè prou feina té amb el català i el castellà, segurament. Aleshores, hem de pensar què podem fer-li fer que no sigui anglès. És a dir, conèixer-los molt, avaluar-los molt, dirigir-nos amb ells d'una forma, diríem, jo diria, evidentment, afectuosa, sense forçar. Hi ha nanos amb autisme que no els agrada que els toquin, per exemple. No els hi agrada. tenen el que s'anomena la defensa tàctil. Doncs no el toquis, no el toquis. I això del llenguatge és molt important. Apropa-li, parla amb ell amb lentitud, amb claredat i amb uns termes assegurant-te de que ell t'entén. Perquè si tu et comuniques amb ell d'una forma que ell no entén, acabarà avorrint el llenguatge i tancant-se el llenguatge. I això és el que no podem consentir. I després ensenyar-li formes alternatives de comunicació. És a dir, si un nano de 4 o 5 anys no parla, no el podem condemnar a que no tingui un codi de comunicació. Utilitzem sistemes alternatius d'imatges, de signes, en funció de les seves característiques. Ajudem-lo a que pugui expressar. Perquè moltes vegades els problemes de conducta dels nanos amb autisme estan derivats d'una incapacitat de comunicació. Jo no puc comunicar que estic cansat. Jo no puc comunicar que això no m'agrada. Jo no puc comunicar que tinc set i m'enfado. Aleshores, els hem de proporcionar sistemes de comunicació efectius. I aquests sistemes tenen l'avantatge, de més, perquè són sistemes que tècnicament en diem bimodals, és a dir, que tu ensenyes l'imatge o ensenyes a fer el signe i al mateix temps vocalitzes el que significa aquell signe o aquella imatge. Això ajuda, estimula el desenvolupament del llenguatge oral. O sigui, hi ha pares que es poden pensar que si ensenyem un sistema alternatiu, el nan no arribarà a parlar perquè ja li està
ja
bé.
Ja s'agafarà amb allò.
No. Això es havia pensat al principi, però no. Com que són sistemes bimodals, això estimula la comunicació. Perquè el nano arriba a descobrir que ell, amb la seva conducta, amb la seva acció, pot modificar l'entorn. I això és la base de la comunicació.
Les arts plàstiques, la música, poden ser canals alternatius?
Poden ser-ho. Són nanos molt sensibles a la música i les músiques pot utilitzar no simplement com a veure, una audició de música, sinó a través de la música treballar moltes coses. Tècniques. Bueno, hi ha tècniques molt interessants amb els autistes. Per exemple, hi ha una neuropediatra francesa que ha desenvolupat tècniques que consisteixen no en fer fer al nano el que jo dic que faci, sinó jo t'imito primer. Hi ha vídeos molt interessants. Aquesta persona està en una sala amb objectes que estan doblats. De tot n'hi ha dos. I el nano entra a la sala i pot fer el que vulgui. Agafa un paraigues, per exemple. L'obre i el comença a donar voltes. La terapeuta fa el mateix. Comença a donar voltes. Al principi el nano no es dona compte que l'està imitant, està tancat. Però a poc es va donant compte que aquella persona l'imita i pot ser que aquí s'acabi la sessió. A la segona agafarà el paraigues o agafarà una pilota i l'altra persona fa el mateix. Al final, la persona amb autisme veu que aquella persona l'està imitant. A partir d'aquí, quan la persona amb autisme és molt conscient que aquella persona està fent el que fa ell, aquesta persona li comença a ensenyar noves possibilitats amb aquell objecte. És a dir, jo no parteixo de que tu facis el que jo faig, sinó jo faré el que tu fas i després ja t'ensenyaré...
I després ampliarem.
Exacte.
Ampliarem la...
És una estratègia diferent del que és normalment l'aprenentatge i que funciona molt amb les persones amb autisme. Hem sempre de partir dels seus interessos.
Un noi que s'hagi acompanyat bé, que s'hagi donat un bon suport, que hagi tingut també el suport de la família també hagi tingut un bon suport de grups, quin pronòstic té? Què podrà fer? En què podrà avançar? Quines limitacions podrà vèncer?
Això dependrà molt del grau d'afectació, evidentment, de la discapacitat intel·lectual, de la gravetat dels símptomes de l'autisme, però jo penso que seran persones que, en major o menor grau, sempre necessitaran ajuda. La persona amb discapacitat necessitarà una ajuda molt més àmplia, és evident, i la persona amb menys afectació necessitarà ajuda, per exemple, per fer certes coses. Hi ha persones amb autisme del funcionament que poden fer les tasques de la vida diària, però són incapaços, per exemple, de gestionar un pressupost econòmic. O són incapaços de fer certes, diríem, tasques, anar a l'administració pública per fer certes tràmits administratius. Són incapaços. Depèn. Ara, jo el que penso que sí que, i en el nostre país hem de treballar per això, s'han de crear serveis per tota la vida. L'esperança de vida d'aquestes persones és llarga. Llavors hem de pensar que tindran una vida adulta llarga. I hem de crear serveis per ells i per les famílies, serveis de respir, que aquí estem mancats d'això. Tenim escoles, sí, però què passa a les 5 de la tarda? Què passa els caps de setmana? Què passa a les llargues vacances del nostre país? Es viuen molts drames a nivell familiar, molts. I hem de crear serveis de suport a la família, perquè la família, d'alguna manera, tingui una vida el més normal possible i no acabi o no arribi a la desesperació.
Doncs esperem que sigui així, que també amb tota la feina que esteu fent des de la Garriga i des d'altres indrets i organitzacions del nostre país, a poc aquesta desesperança doncs vagi reduint-se i hi hagi possibilitat doncs de que aquests suports siguin de per vida i puguin tenir una vida el més plena possible. Gràcies, doctor Francesc Cuixart, per haver-nos acompanyat i haver compartit tota aquesta experiència en aquest camp avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Doncs continuem amb música. Avui hem tingut un pensament per l'autisme. Doncs cantem-lo també amb aquest Tinc un pensament per tu, que ens canta Rafael amb la principal de la Bisbal.
Despertar-me tot just quan és hora de llevar-me. Ja tinc un pensament per tu, i passo les hores mirant un rellotge que no avança.
Dimecres, a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Avui, el de cap i de nou, parlant d'autisme, preguntant-nos què és i com es pot tractar l'autisme, i estem ja a la darrera part del programa, en el qual anem a recuperar el nord amb la brúixola de l'Anna Rallo.
La brúixola, amb Anna Rallo.
Pa, 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 pa. Anna, ens deies al principi del programa, referent a aquesta frase, no sé posar-hi paraules, això que ens passa a vegades, que dius, voldria explicar-ho, però és que no em surten les paraules. Sí. Això es dona en quines situacions?
Mira, és que avui, parlant i pensant de l'autisme, clar, parlem de dificultats de relació i dificultats de comunicació, clar, i és evident que estem parlant d'un cas molt diferenciat, el de l'autisme, de la societat en general. Però sí que és cert que molts de nosaltres tenim dificultats de relació i dificultats de comunicació amb els altres. Clar, podríem dir que som una miqueta analfabets emocionals, perquè molts sabem moltes coses, tenim carreres, tenim màsters, o sense tenir carreres i màsters, moltes vegades ens formem en molts temes que ens interessa o que necessitem per la feina, però en canvi pocs som incapaços de posar nom al que ens passa.
Clar, són coses que, és el que dius tu, ens han format en moltes coses, però en tema d'emocions i gestió emocional ningú ens ho ha ensenyat. Ens hem hagut d'espavilar una mica, no?
Bueno, i tampoc ens espavilem massa aquí. Jo penso que hi ha molts temes que quan tu veus que et falta formació et formes, i en canvi amb aquest analfabetisme emocional sembla que o que ja ens estigui bé o que, bueno, girem la cara.
Bueno, ens recolzem amb
sí,
tota la part
però,
més...
Sí, però com a molts sabem dir que estem contents, que estem enfadats, que estem tristos, però tampoc tenim una gamma de... una gamma de sentiments
de
massa extensa. No, 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 no. I és molt important saber posar nom al que ens passa. Vull dir, a vegades pensem, quina tonteria, no? Pues escolta, és igual, em sento així, si és A o B, pues és indiferent. Doncs no, no és indiferent. Mira, poso un exemple. Si tu, per exemple, tens gana i aquest sentiment no el saps interpretar correctament, potser surt i et compres un jersei, que t'anirà molt bé per no tenir fred, però sí, no t'anirà bé per saciar aquesta gana que tens. En canvi, si saps interpretar això que sents en el teu cos com a gana, sortiràs i et compraràs, per exemple, una poma. És a dir, el fet d'haver-li posat un nom adequat també t'ajuda a donar-li una solució o afrontar-lo de la manera adequada.
Encaminar-ho.
Amb els sentiments passa el mateix. Si jo estic trista, però en realitat faig com que estic enfadada, perquè no vull fer front a això, doncs tampoc solucionaràs massa, perquè la solució que posaràs serà encaminada a solucionar aquest enfat i no aquesta tristesa, i així amb moltes altres coses.
Però és perquè també el món de les emocions a vegades és molt... entrem ja en un terreny que se'ns enfonsa a vegades als peus,
sí,
no?
Sí, 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 és molt complicat, sí. Partint d'aquí, el món dels sentiments és molt complicat, però això no deixa de ser que realment nosaltres tampoc ens hi formem o tampoc ens hi posem per posar solució a aquest analfabetisme que tenim.
Doncs anem a veure una alternativa.
Anem a veure l'alternativa. Mira, tenim el cas clínic de l'Helena, 8 anys. Porto l'Helena perquè tots hi hem això de l'analfabetisme i coses per aprendre, els hi posem més als nens, però bueno, aquí hi ha una mica
serveix,
de trampa.
Serveix pels grans, això.
Hi ha una mica de trampa, aquí sí. Mira, els pares de l'Helena van portar a la nena en conduct... a consulta derivats per l'escola. Ells ja feia temps que veien que hi havia alguna cosa que no funcionava, però bueno, allò que bueno, ja se solucionarà, ja passarà, i va anar passant el temps, i el problema, en realitat, l'únic que va fer va ser anar agreujant-se. L'Helena era una nena sense masses problemes aparents de relació. El seu rendiment acadèmic era bo, no donava masses problemes a l'aula, però hi havia un problema molt concret, i és que en hores de classe es mossegava molt les ungles. Però
molt.
Era molt puntual, sí, o sigui, realment hi havia un problema important, perquè no és allò que se les mossegués una miqueta, sinó que hi havia...
Que,
arribar...
que dius que ja quasi no queda ungla.
No, hi havia ungla, hi havia afectació dels dits, i bueno, hi havia un problema important. Però era molt puntual a hores de classe, no passava mai en el pati, a hores de menjador, i tampoc mai fora de l'escola. Era puntual en hores de classe. Es va fer un estudi de l'Helena que no va revelar cap patologia, però sí que deixava veure, sobretot, uns nivells d'ansietat elevats. Això va sobtar molt als pares, perquè ells no l'havien descrit mai com una nena nerviosa. Ells potser la descrivien com alegre, despreocupada, però ni pensar que pogués estar-ho passant malament o que pogués estar ansiosa per qualsevol altra cosa. Les proves també reflectien un gran nivell de dificultat d'expressió, que també va sobtar molt als pares, perquè deien, home, no és pas una nena callada, és una nena que parla, que explica coses del que hem fet a l'escola, però... no la veien pas tampoc com una nena amb dificultats d'expressió. Però clar, és evident que aquí falla alguna cosa, no? O sigui, quan realment tu detectes uns problemes i en canvi fora no es detecten en absolut, és que alguna cosa falla. Clar, l'Helena sí que parlava, però no parlava mai d'ella. no parlava mai de coses que la preocupessin o de coses que li poguessin estar anant malament.
Em dic que tenia 8 anys. Això seria normal amb una criatura de 8
no,
anys?
No, home, a veure, clar, és evident que la capacitat d'expressió als 8 anys és la que és, però també tens capacitat d'expressió, tens capacitat
de
dir si estàs
tu,
bé, si estàs malament, si hi ha alguna cosa que t'amoïna o si aquests nens t'han fet o no t'han fet. Però, clar, ella, no sé, com diríem vulgarment, parlava del temps, però no parlava de res. Vale?
Que això, has posat l'exemple dels petits, però...
Ja anem pujant. Sí, clar, aleshores aquí parlant amb els pares, que el que era important era, hi havia una pregunta important, no? Si hi havia un espai a casa on ella pogués parlar dels sentiments. Però aquesta és una pregunta important, però clar, potser la pregunta clau és si realment ells a casa també en parlaven de sentiments. Sí. Evidentment, no parlaven de sentiments. O sigui, aquesta nena no parlava de sentiments, no expressava coses, no perquè no volgués, sinó realment perquè no en sabia. No hi havia hagut aquest aprenentatge.
O sigui, a casa no hi havia una mica aquest hàbit.
No hi havia aquest hàbit de parlar, sí.
Clar, i això com es trenca? Perquè tampoc no pots dir ara de cop, escolta'm, ara com et sents? No pots començar per aquí.
No, clar... És evident que com a pares tots fem el millor que sabem i el millor que podem. I els pares de l'Helena segurament tampoc havien tingut aquest model a casa, no? Un model de que parlessin de sentiments, de que expressessin coses, de compartir preocupacions a la taula. Per tant, en aquest cas, el que era important era treballar amb la nena, però sobretot canviar una miqueta la dinàmica familiar de casa, perquè si tu treballes puntualment amb una nena, però la dinàmica a casa i
no
a l'escola segueix exactament igual,
no, enlloc, clar,
no, tard o d'hora tornarem al mateix punt. Aleshores, què es va fer? Cada setmana veiem a l'Helena i dedicaven una bona estona a parlar amb ella, a ensenyar-li estratègies per aprendre a expressar-se, per detectar sentiments, per expressar sentiments, i cada setmana se n'anava a casa amb uns deures, vale? Algú que havia de practicar per anar treballant ella tot allò que havíem fet nosaltres. Paral·lelament, cada setmana també vèiem els pares de l'Helena. Llavors, tot això que s'havia estat treballant amb l'Helena, ho parlàvem també amb ells, i ells també s'anaven amb aquests deures a casa. És a dir, els hi posàvem més o menys la mateixa feina a cadascun d'ells, amb uns adaptat a la seva edat, però s'anaven amb els mateixos deures. Clar, això està molt bé perquè, per una banda, t'assegures que l'Helena està treballant durant tota la setmana allò que tu
clar,
volies.
No només, perquè, clar, no només a la sessió.
Clar, no és una hora o mitja hora puntual a la setmana, sinó que ho vas treballant al llarg de la setmana. Però amb això també t'assegures que els pares fan aquest canvi, o que van fent aquest canvi, es van introduint en aquesta diferent manera de funcionar, no? D'expressar més, de parlar més, que es van integrant en un nou sistema.
I això com va acabar?
Doncs va acabar molt bé, va acabar molt bé. O sigui, va acabar, l'Helena, evidentment, va aprendre a expressar-se, els pares també van aprendre a expressar-se, i penso que aquesta potser és més la clau, no? No el canvi d'un, sinó el canvi de tots els components de la família. I el canvi va ser molt bo tant per la nena com pels pares, que van acabar dient, ostres, gràcies pels recursos, perquè realment hem portat a la nena, però tots, a nivell individual i a nivell familiar, sí, ens hem sortit beneficiats.
I així, què n'hauríem d'aprendre d'aquest cas de l'Helena?
Mira, hi ha una màxima a nivell educatiu que és molt simple, però que és molt real. Un aprèn el que veu. Vale? Si a casa es parla de futbol, els nens parlaran de futbol. Si els pares escolten música clàssica, els nens segurament escoltaran més música clàssica. Si es parla de política, parlaran de política, i si parlem de sentiments, parlaran de sentiments.
Clar,
els pares hem de fer un esforç per educar les emocions. No tot acaba en ser molt intel·ligent, o en saber moltes coses, o en tenir molts graus, perquè la felicitat no garanteix l'èxit a ningú tampoc. Però sí que ens acostarem més a la felicitat si som emocionalment competents.
Si som emocionalment competents.
Competents, sí.
I acabem amb aquest analfabetisme emocional que parlàvem. Per tant, si dèiem a l'inici que perdem el nord quan diem no sé posar-hi paraules, recuperaríem el nord quan diem...
Amb la pràctica sorgeix la paraula.
Amb la pràctica, no sorgeixen de cop.
No
podem buscar-los de cop, sinó
que
és un aprenentatge, hem d'exercitar-nos,
sí,
i anar-vos
a
aprenent a que surtin les paraules.
Donar la possibilitat.
Doncs amb la pràctica sorgeixen les paraules, esperem que a poc anem recuperant tots el nord. Doncs gràcies, Anna, i ja seria ja el moment final de veure quina resposta donem a la pregunta inicial d'avui, què és i com es pot tractar l'autisme.
Fa dies que, en aquesta nova classe que vaig des de fa 2 mesos, tinc un company que no sé què li passa. No xerra, sembla que no sap establir relacions afectives, no m'ha dit res en aquests 2 mesos. Sembla que està còmode amb ell mateix, amb els demés no. No expressa ni oralment ni amb gestos. Per sort, el mestre m'ha dit que és autista i m'ha informat. He vist que tenen interessos concrets. Fa rituals. No toleren bé el canvi, així que sempre el veig assegut al mateix lloc. Avui m'ha dit, però molt fluix, que es diu Ricard. I m'he alegrat. Ja no tinc incertesa. Ara vull conèixer la seva mare i dir-li que té el meu suport. Flexibilitat, un llenguatge positiu, no forçar-los. Una lliçó més que m'ha donat la vida. Preparats per la següent?
Doncs gràcies per aquestes lliçons, Jordi. Ens veiem dimecres vinent.
Dimecres vinent.
Gràcies, doctor Cuixart, per haver estat amb nosaltres.
A vosaltres.
Gràcies, Anna. Fins dimecres vinent. Dimecres vinent parlarem de ser més feliç i competent a la feina i en parlarem amb Joan Riart. Serà dimecres a les 8 del vespre. Adéu-siau.
Ràdio Estel.